Fora d'hores. Les veus de l'Autònoma.
Aruite. L'any de l'Àsia Oriental. Benvinguts i benvingudes una nit més a l'espai d'Aruite, un camí que avui iniciem per una Xina actual i molt més recent. Lluny han quedat les sinistres històries d'emperadors, concubines i guerrers. Xina ens descobreix un nou entramat cultural, marcat pels últims canvis del país més poblat del món.
Xina té una extensió que gairebé equival a tota Europa i suposa la quarta part de la població mundial. Donat el seu immens territori, a Xina trobem quasi tots els tipus de climes: temperat, subtropical, tropical i equatorial. Aquesta gran extensió també afavoreix el sorgiment d'una gran varietat ètnica. A Xina conviuen fins a 56 ètnies diferents: manxús, zhuang, tibetans i la han, la més nombrosa, amb el 92% de la població.
Cal distingir entre la Xina pròpiament dita o Xina històrica, que ocupa la meitat del territori i on hi viu el 95% de la població, i les grans regions autònomes de Mongòlia Interior, Manxúria, Xinjiang i Tíbet, incorporades plenament a Xina durant el segle XVIII i amb paisatges profundament diferents dels xinesos. La Xina històrica es pot dividir entre Xina del Nord i Xina del Sud, amb grans diferències climàtiques, econòmiques i històriques, i amb dues articulades respectivament entorn dels grans rius, Huangdi, Riu Groc i Yangtze.
Xina ha estat durant mil·lennis un estat basat essencialment en l'agricultura, amb escassa ramaderia i una forta densitat de població. Les grans muntanyes, els deserts i els grans oceans l'han mantingut molt aïllada de la part occidental del continent euroasiàtic. A Xina s'hi han desenvolupat una civilització altament original i coherent que ha mantingut els seus trets definitoris des de l'antiguitat fins al segle XX.
Xina és un país en procés de canvi, i aquest és el seu tret principal. Després de la caiguda del comunisme i davant la resta de països que mantenen aquest règim polític a Orient, Vietnam o Corea del Nord, Xina està cada vegada més integrada en la comunitat internacional. L'èxit de les reformes econòmiques ha permès evitar el malestar social i la crisi generalitzada.
Però en aquest país gegant, amb 1.200 milions d'habitants, la societat està immersa en un debat intern, entre el manteniment de la pròpia identitat i la necessària modernització. La història de Xina com a nació pot remuntar-se fins al segle XVI abans de Crist, moment en què es fundà la dinastia Chang. Des d'aleshores i fins a la proclamació de la República Popular Xinesa per Mao Zedong, l'1 d'octubre del 1949, es succeïren una sèrie interminable de regnes i dinasties que han marcat profundament les tradicions i els costums xinesos, caracteritzats fins aleshores pel seu immobilisme.
Després de la revolució comunista i sota el sistema de la República Popular de Mao, s'iniciaren una sèrie de profundes reformes econòmiques, administratives i socials que han acabat amb el vell ordre. Finalitzada l'era maoista, Xina entra en una fase caracteritzada per la modernització, però les reformes continuen. En menys d'un segle han trencat amb tradicions mil·lenàries. Així, els xinesos viuen un debat intern entre tradició i modernització, entre l'immobilisme i el canvi, entre Orient i Occident.
Entre Xinjiang i Índia, el Tíbet constitueix una civilització a part, estesa per una zona molt superior a la de l'actual província xinesa del Tíbet. Integrat al món xinès des del segle XVIII, va ser ocupat directament pels xinesos a partir del 1951. El ferrocarril Qinghai-Tíbet, amb 1.956 km de longitud, comunica Xining, capital de la província nord-occidental xinesa de Qinghai, amb Lhasa, capital de la regió autònoma del Tíbet.
El poble xinès, que sent una gran predilecció per les obres públiques a gran escala, només cal recordar la Gran Muralla o la presa dels Tres Rius, s'han tastat a construir el tren més alt del món.
Aruite Televisió. Informatius.
Aquí Song Li informant per a Aruite Televisió. El tren Qinghai-Lhasa, 1.142 km, unirà Xina amb el Tíbet. La via circularà pel sostre del món i travessarà la serralada del Kunlun a una altura mitjana de 4.000 metres. Fins i tot, assolirà, en la seva cota màxima, un cim que ni tan sols alguns avions poden permetre's.
Bon dia, el bitllet, si us plau. Gràcies. Hola, bon dia, el bitllet. Molt bé. El bitllet, si us plau.
Recórrer la dotzena de vagons fins a arribar a la tercera classe és tot una odissea. El tràfic és continu i intens, amb els camperols movent fardells pels corredors i grups de fumadors bloquejant les entrades. Quan travesso la segona classe, l'embús encara és pitjor. Partides de cartes i tertúlies col·lectives ocupen el corredor de les lliteres. Bon dia, senyora. El bitllet, si és tan amable...
Sí. Perdoni, el porto a la motxilla. Un moment. Tingui.
Molt bé, gràcies.
Només portem 2 hores de viatge i ja se'n fa llarg. No passem dels 100 km per hora, però si anem a velocitat de creuer... Seguiré prenent notes del viatge. Des de Xining, capital de la província xinesa de Qinghai, el tren tardarà més de 13 hores en arribar a la seva destinació final, Golmud, una ciutat fantasma propera a la frontera en el Tíbet. Tot i que el recorregut passa per allò que fou el Tíbet històric, apenas hi veuen tibetans dalt del tren. Al meu vagó només hi ha un grup de monjos tibetans, vestits en teles de color taronja i rosaris budistes. Fins ara, només es podia arribar a Lhasa, bressol del budisme tibetà, amb avió o autobús, circulant per perilloses carreteres a la vora de barrancs i precipicis. Ara m'he aventurat a visitar el Tíbet viatjant amb tren. Així que puc dir que sóc una de les primeres turistes en pujar al tren del sostre del món.
Malgrat les exigències d'un entorn sense gairebé oxigen i radical en les condicions climàtiques, la construcció de la via quedarà completada 3 anys abans del que estava previst. La duresa que han estat exposats els treballadors es palpa en arribar al Kunlun Pass, un port de muntanya situat a 4.776 metres d'altitud. Allà el cap vol explotar. La respiració es torna urgent en busca d'oxigen i el cansament s'apodera del cos. En aquest desert polar, on la naturalesa no permet ni un sol arbre, els obrers han necessitat bombones d'oxigen per a resistir torns de 20 dies. En els anys 50, més de 3.000 obrers xinesos moriren en la construcció de la carretera Kinai-Tíbet del mateix itinerari. Fa uns minuts, a només 70 quilòmetres de completar el recorregut, els alts càrrecs del Partit Comunista s'han fotografiat amb voltants de policia davant del Kunlun Pass. Ara mateix, es disposen a embarcar en l'únic tren que ja circula des de Golmund fins a Tuo Tuoe, prop del Tangula Pass, a 5.072 metres, per inspeccionar la via i inaugurar-la de cara als mitjans. Senyor Dujai, alcalde de Golmund, quina valoració fa de la posada en marxa d'aquesta línia fèrria?
Serà com la Gran Muralla Xinesa. L'obertura definitiva es preveu per al juny del 2007, així que l'any vinent el tren ja transportarà passatgers. Serà aleshores quan Lhasa i el Tibet quedaran units amb la resta del país.
Què ens pot dir sobre el procés de construcció de la via i les dificultats que han patit els treballadors?
Uns 60.000 treballadors han estat implicats en la seva construcció i han cobrat fins a 3.000 yuans mensuals. Ens hem assegurat que a peu d'obra tingueren menjar fresc i saludable, a més de centres mèdics al llarg de la ruta per a tractar aquells que patiren mal d'altura.
Quins atractius ofereix aquest recorregut en tren fins a arribar al Golmud?
El tren passarà per dos parcs naturals en el seu camí a Lhasa i algunes de les zones més salvatges i velles de la Xina, cosa que atraurà l'arribada de turistes estrangers.
Quins canvis suposarà la posada en marxa del tren?
El Comitè Central del Partit Comunista i el Govern xinès veuen en el tren una oportunitat única per al creixement de l'oest de Xina. Tibet és ric en minerals, el tren ens ajudarà a extraure'ls d'allà i millorar el desenvolupament de la regió. Les coses canviaran per al Tibet. Primer foren les carreteres en els 50 del segle passat i un poc més tard els aeroports. Però la gran revolució pot arribar amb el tren, un mitjà de transport còmode, barat i relativament ràpid.
Així, està convençut que amb el tren a Lhasa la conquista xinesa del Tibet viurà el seu últim capítol?
Mig segle després de l'annexió del Tibet a Xina, la unió serà total.
Moltes gràcies, senyor Dujai. Li agraïm la seva atenció en un dia tan atrafegat per a vostè.
Gràcies a vosaltres.
Oh, Atenció, atenció, un helicòpter acaba d'aterrar al lloc on ens trobem, la zona del Kunlun Pass, on fa uns minuts s'inaugurava el tren Qinghai Lhasa.
No volem el tren!
Activistes de la SFT, l'Organització No Governamental d'Estudiants per un Tibet Lliure, acaben de desplegar una pancarta en protesta per la construcció de la línia fèrrea. Ens apropem al grup de manifestants per conèixer l'opinió dels ecologistes. Des de la SFT, quines són les vostres reivindicacions?
La línia ferroviària que uneix Xina amb el Tíbet provocarà l'explotació indiscriminada dels recursos minerals tibetans. Aquest nou tren destruirà la cultura tibetana i farà que els xinesos ens acaben envaint. El Tíbet és dels tibetans.
Aquesta ha estat la declaració del portaveu de la SFT, del col·lectiu d'estudiants per a un Tíbet lliure. Les autoritats temen pels possibles disturbis. La situació comença a ser complicada. Recordem que estem informant en directe des del Kunlun Pass, en l'acte inaugural del ferrocarril Qinghai Lhasa. Tornem la connexió als estudis de Aruite Televisió.
Moltes gràcies, Sonli. Estarem pendents de tot el que ocorre a Kunlun Pass en el transcurs de la jornada. I continuant amb la notícia del dia, la inauguració del tren Qinghai Lhasa, tenim avui al plató dels informatius d'Aurite TV a Mekian, experta enginyera de transports, que ens explicarà els detalls de la construcció d'aquesta nova línia fèrrea. Benvinguda, Mekian.
Hola, bon dia.
Senyora Mekian, ens agradaria que ens explicara les característiques de la construcció del tren al Tíbet.
Bé, doncs cal dir que els treballadors de la línia Qinghai-Tíbet s'han trobat amb nombroses dificultats. Pensem que estem parlant d'un traçat de més d'un miler de quilòmetres en condicions hostils. A més, s'han construït 30 quilòmetres de túnels i 286 ponts. El major risc prové dels 550 quilòmetres de gel permanent, la superfície gelada sobre la qual circula la via i el comportament de la qual, amb el canvi climàtic, és imprevisible.
Uh-huh. I quines solucions s'han aplicat?
Sembla que s'ha resolt l'assumpte incorporant agents refrigerants en el sòl per tal de garantir la seva estabilitat. Disposaran de més d'un any de proves per a calibrar la solvència d'un projecte que no ha comptat, en la fase de construcció, amb cap suport exterior tecnològic o financer.
Tot un repte pel govern xinès.
I tant. És significatiu el fet que professionals ben preparats, formats a Suïssa, arribaran a rebutjar el projecte. Enginyers suïssos, especialistes mundials en projectes ferroviaris en condicions muntanyoses extremes, van desestimar per impossible la seva participació.
Ja ho han sentit, la obra del tren Qinghai-Tíbet ha hagut de superar nombroses dificultats. Una obra d'enormes dimensions que canviarà radicalment la vida dels xinesos. Moltes gràcies, senyora Mekian, per acompanyar-nos al plató.
Adeu, bon dia.
I continuem el nostre informatiu, ara amb un tema més relaxat. Com cada dimarts, els oferim el reportatge de la setmana, que avui dediquem al conreu de l'arròs, un cultiu del qual viuen moltes famílies a Xina i que caracteritza el paisatge de bona part del nostre país.
Thank you. El sistema de terrasses fou un triomf de l'enginyeria preindustrial i successives generacions de treballadors les construïren i mantingueren en el clima monsònic i treballaren als camps així creats. El clima càlid i humit era ideal per a l'arròs i proporcionava més aliment per hectàrea que cap altre cereal.
L'arròs és un cultiu exigent amb les seves necessitats d'aigua i fertilització, però aquí, al sud de Xina, ens ajuda a subsistir. Podem tindre fins a 2 o 3 collites d'arròs per any, els que conreem a la zona del Yangtze. Els arrossers són preparats amb molta cura. Sovint els ajudem de búfals d'aigua que xafen els camps, repetides vegades, per a convertir els camps en una espècie de pasta densa. Aquesta terra compacta ajuda que l'arrosser conservi la seva aigua.
L'arròs era originalment una planta dels embassaments, però les seves collites es van veure incrementades si el nivell de l'aigua de l'arrosser s'elevava a mesura que l'arròs guanyava alçada. D'aquesta manera es drenava i es dessecava el camp per a l'últim període abans de la collita. Així, cada arrosser requereix una cura atenta i una immensa quantitat de treball. Quan l'arrosser és dessecat, abans de la collita, les aigües i les criatures aquàtiques que hi viuen, com els cargols, els carrancs i els peixos menuts, es descomponen i augmenten encara més la fertilitat del sòl.
不放谁风也默默默不负似水柔情在水一方歌声里愿化作彩云飞千言万语化落时默默水东
Aruite.
Després d'aquesta interessant lliçó d'agricultura, tornem al Columpàs per a connectar de nou amb Song Li, el nostre enviat especial a l'inauguració del tren Kinyà i Tíbet. Quines novetats tens, Song?
Doncs aquí continuem. En el Columpàs, prop de la ciutat de Golmud, on fa mitja hora es posava en funcionament el tren Qinghai Lhasa. Hem de dir que tot està molt més tranquil després de l'acció d'un grup de manifestants ecologistes que s'han pronunciat en contra d'aquest traçat. Hem pujat al tren acabat d'inaugurar i hem pogut parlar amb alguns dels seus passatgers. Ens ha semblat molt interessant un dels testimonis que hem recollit, un monjo budista resident a Lhasa, capital del Tíbet. Ell ens explicava fa només uns minuts al vagó d'aquest tren les seves primeres impressions sobre la línia ferra que unirà Xina amb la regió del Tíbet. Escoltem-lo.
Què passarà amb el Tíbet? Nosaltres, els monjos budistes tibetans, tenim una cultura tradicional peculiar que ha de ser protegida i preservada. No podem evolucionar i sobreviure al ritme trepidant de modernització que porta Xina. Són moltes les preguntes que planteja l'impacte de la nova via fèrria.
Aquesta era la declaració d'un dels passatgers del tren Qinghai Lhasa, un monjo budista veí del Tíbet. Actualment arriben al Tíbet al voltant d'un milió de turistes a l'any, en la seva majoria xinesos. El viatge a Lhasa amb autobús, des de Chengdu, la capital de Sichuan, dura 36 hores. L'avió és car i no és un transport massiu. Amb un ferrocarril de confortables vagons climatitzats i oxigenats que posarà Lhasa a 48 hores de Pequín i a 13 hores de Golmud, les coses poden canviar radicalment. I això és el que més preocupava el testimoni que acabem d'escoltar. El govern preveu augmentar l'actual milió de turistes fins a doblar-lo en el 2010 i fins a arribar als 10 milions en el 2020, segons les dades de l'agència Xinhua. Per a molts habitants del Tíbet, l'amenaça no és el turisme, sinó la transformació demogràfica del territori. En la història de la Xina, el ferrocarril ha sigut la gran via d'immigració massiva. El Dalai Lama, principal líder religiós per a la majoria dels tibetans i també líder nacional per a alguns d'ells, diu que a Tíbet està tenint lloc algun tipus de genocidi. En general, un vincle ferroviari és útil per al desenvolupament, però no quan ha estat concebut políticament per a realitzar el canvi demogràfic. Les autoritats tibetanes de Lhasa tenen un altre punt de vista. La seva regió no és només culturalment diferent i específica, sinó verdaderament molt pobra. La majoria dels habitants del Tíbet són pastors i agricultors que ocupen el penúltim lloc entre les 31 províncies i territoris de Xina en renda per càpita. Tíbet és l'única província de Xina sense accés ferroviari i suposa una esperança.
Oh. Propera estació:
Golwood,
Xining,
Kunming,
Guiyang,
Nanning,
Guangzhou,
Fuzhou,
Nanshan, Hansou,
Nanjing,
Hefei,
Wuhan,
Changsha,
Chongqing,
Xi'an,
Taiyuan,
Lanzhou,
Chengdu,
Lhasa.
El traçat de la línia surt de la ciutat de Golmun, província de Qinghai, a 2.832 metres sobre el nivell del mar. Passa pel sud-oest, paral·lel als rius Golmun i Kunlun, fins a assolir la serralada Kunlun, a una altura de 4.768 metres, i travessa la planúria del riu Kumar. La línia continua l'ascens per les serralades de Hoxil i Fenghuo, amb els rius Tuo Tuo i Toktun. El recorregut té el seu punt més alt en el pas de Tangula, a 5.072 metres sobre el nivell del mar, on s'ha construït l'estació ferroviària més alta del planeta. El pont més llarg de tot el traçat travessa els 3.345 metres del riu Qingshui. Després ascendeix cap a les immediacions de la serralada de l'Himàlaia i travessa Amdo, Nakchu i Damchung. En aquesta zona es troba el túnel més llarg del traçat, d'11,7 quilòmetres. Finalment, arribarà a Lhasa, a 3.268 metres, on s'acaba el recorregut.
Thank you.
Per a bé o per a mal, és un fet que la línia fèrria Qinghai-Lhasa acabarà amb la insularitat continental del Tíbet, un territori sense anàlegs al món, protegit al sud per la imponent muralla de l'Himàlaia i aïllat de la resta de Xina per les peculiaritats geogràfiques de la seva enorme, elevada i muntanyosa meseta. A l'Índia, el ferrocarril té molts adversaris, ja que incrementarà la influència comercial xinesa a Nepal i altres zones de l'Himàlaia. Una vegada finalitzat el tram Qinghai-Tíbet, els xinesos planegen traçar un desviament des de Lhasa fins a la frontera nepalí, per a l'any 2009, i un altre cap a Nathula, a Sikkim.
A Katmandú, la perspectiva és molt diferent. L'obertura de noves rutes de transport i comerç, així com l'acabament del ferrocarril més alt del món, facilitarà a l'oest de la Xina l'accés als països veïns. A la Xina urbana hi ha cada vegada més sensibilitat i admiració intel·lectual cap al tresor que suposen les cultures minoritàries, com la del Tíbet. Hi ha també una crisi de valors i una gran expansió i auge religiós budista, que augmenta el prestigi i el respecte cap a la cultura tibetana.
Esperem que hagueu disfrutat d'aquest trajecte en la nostra companyia. Ens agradarà guiar-vos de nou en el proper capítol d'Aruite, que dedicarem a Corea. Si ens acompanyeu en el pròxim programa, continuarem amb el nostre recorregut per l'Àsia Oriental. Bona nit.